TV3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
Avui és el Dia Mundial del Medi Ambient i hem pensat que, aprofitant la benentesa, podríem dedicar el programa a alguna professió vinculada justament al medi ambient. N'hi ha molta, sens dubte, on triar, però ens hem decantat per conèixer i també per donar a conèixer potser la més nova, la més desconeguda. Parlarem dels ambientòlegs. Amb l'assessorament de l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes Balears, el CAIP, plantejarem preguntes com ara, per exemple, aquestes. En què consisteix la feina dels ambientòlegs? Quines característiques han de reunir aquests professionals? Com és la formació que reben o hauran rebut? Quines són les principals sortides laborals? Benvinguts, començam. Idò, justament d'inici tindrem, com de costum, la fitxa tècnica i, posteriorment, les característiques de la formació. Avui amb tres representants. D'una banda, Angélica Cutini, com a professora tutora del grau de Ciències Ambientals de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, la UNED, a Palma. També Margalida Moll, alumna d'aquest grau, també a la UNED. I igualment amb Blanca Ribas, alumna que cursa el quart curs del grau, justament en aquest cas a la Universitat de Girona i que més està fent pràctiques a l'empresa pública Emaia. A continuació tindrem la secció La valoració social de la professió, altrament anomenada l'enquesta al carrer, i a posteriori la secció que ens prepara cada setmana, cada dimarts, na Mireia Balasch, la secció titulada Una feina de pel·lícula, en què, com diu el nom, es tracta d'avaluar el tractament que el cinema, el setè art, ha fet de la professió en qüestió, avui, com dèiem, els ambientòlegs. I ja a la segona part del nostre espai, també com de costum, el dia a dia de la professió, també amb doble representació, en aquest cas, de professionals. D'una banda, amb el testimoni de Mercè Morató, com a tècnica a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, i així mateix com a presidenta de l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals, igualment a les Illes Balears. I d'altra banda, amb Eduard Cuadrado, professor d'ESO al Col·legi Sant Vicenç de Paül de Palma. Ells mateixos, Morató i Cuadrado, Cuadrado i Morató, seran ben bé els encarregats, a la recta final del nostre espai, de dir-nos de manera molt, molt ràpida, molt resumida, què és el millor i el pitjor del seu ofici. Serà la secció dels pros i contres. Idò, com dèiem, la primera píndola informativa ens arriba a través de la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
El graduat en Ciències Ambientals està format amb una capacitat de visió àmplia per tal d'orientar la resolució idònia dels problemes ambientals i per coordinar i complementar el treball dels especialistes en diferents àrees específiques. Pel seu caràcter d'actuació transversal, no es tracta simplement d'una nova professió, sinó d'una professió innovadora. El perfil dels professionals és el d'una persona amb vocació interdisciplinària, amb capacitat per fer feina en equip, capacitat d'adaptació i de sintetitzar i resoldre eficientment problemes ambientals, integrant criteris científics a les necessitats socioeconòmiques. L'ambientòleg ha rebut una formació interdisciplinar en matèries com ara ciències naturals, socials, tecnològiques i també instrumentals. Així, dins del mercat laboral fan feina com a professionals especialistes en àrees com gestió ambiental a ens públics i privats, estudi, disseny i implantació de polítiques ambientals, gestió de residus, gestió de recursos hídrics, gestió energètica i turisme sostenible. L'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes Balears té a dia d'avui 80 associats. El sou dels professionals oscil·la entre els 1.300 i els 2.500 euros mensuals.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Amb Toni Traveria. Les característiques de la formació.
En efecte, com dèiem a la introducció, molt ben acompanyats, d'una banda aquí els estudis, per Angélica Cutini. Professora Cutini, benvinguda, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Com dèiem, ella és professora tutora del grau de Ciències Ambientals de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, popularment coneguda com a UNED, en aquest cas a Palma. I també aquí els estudis ens acompanya Blanca Ribas. Hola, Blanca.
Hola.
Com dèiem, alumne que cursa el quart curs d'aquest grau, en el seu cas, però, a la Universitat de Girona, i en qualsevol cas està fent pràctiques a dia d'avui a l'empresa pública Maya, de la qual també ens donarà detalls. I a través del telèfon també tindrem la participació des de ja mateix de Margalida Moll. Hola, Margalida.
Hola, bones tardes.
Com benvinguda. Va? Ella, com dèiem, alumna d'aquest grau, però en el seu cas a la UNED, és a dir, que entre altres deu tenir com a professora tutora n'Angèlica Cutini. I justament amb n'Angèlica volíem començar. D'entrada, professora Cutini, quin seria a dia d'avui, per situar-nos un poc, el nivell d'acceptació i o demanda que aquests estudis tenen, això, a dia d'avui, en el cas de la UNED a Palma?
En el centro asociado de la UNED en las Islas Baleares, en este momento tenemos más de 80 inscritos que están cursando los cuatro cursos que componen el grado. Uh-huh. Y la singularidad de la UNED es que, como es una universidad pública, a distancia, la única, no tenemos nota de corte. Por lo tanto, el único requisito que se le requiere es lo de tener el acceso para cualquier universidad pública.
Uh-huh. S'entén. I ens deia que eren a dia d'avui 80 inscrits en aquest curs a la UNED. Aquesta xifra ha evolucionat en el curs dels darrers anys o es manté estable o hi ha hagut altibaixos?
Más o menos se mantiene estable. Teníamos al principio de la apertura del grado pues más inscritos, pero se mantiene más o menos. Y además el perfil del alumno es cada vez más emocionante, quizás, para nosotros, porque es verdad que en este grado tenemos los inscritos más jóvenes de la UNED. Tenemos una media de los alumnos de 33 años y además otro dato muy importante es que dentro de los grados de ciencias hay muchísima presencia de mujeres, casi el 55% son mujeres.
Uh-huh. Se'ns ha anticipat, justament volíem abordar el perfil dels estudiants, també la franja d'edat, la condició, en aquest cas el sexe, si home o dona. Ens deia 55% dones. A dia d'avui.
Sí.
Per exemple, Anna Blanca, que està estudiant, com dèiem, el grau a la Universitat de Girona, no sé, Blanca, no has tenir el número exacte, però més o menys així grans trets, hi ha equilibri? Són més al·lotes que al·lots a Girona estudiant aquest grau?
Jo crec que és un grau que està bastant equilibrat, així com en altres carreres sí que se nota la diferència.
Uh-huh.
Jo diria un 50-50.
50-50. I doncs tenim en aquest cas triple representació femenina, com dèiem, una docent i dues estudiants que podien ser la part equivalent a les dones. Ens faltaria un al·lot, però vaja, sens dubte es donen per ben representats també a través de na Margalida i na Blanca. I a propòsit encara del perfil de l'estudiant, professora Cutini, dèiem això, 55% en el cas de la UNED dones, 50 podria ser 50-50 a la Universitat de Girona. Dèiem també que els estudiants més joves es corresponen amb aquest grau en el cas de la UNED, i no sé si justament això implica que estan fent altres feines que ho compatibilitzen feina i estudis o es dediquen 100%.
Sí, la mayoría de los estudiantes efectivamente declara al menos un 80% de estar ya desarrollando alguna actividad laboral.
Uh-huh. Qual cosa incrementa, si cal, el mèrit que després d'una jornada de feina o abans poder estudiar. En el cas teu, Blanca, a Girona, els teus companys o tu mateixa us dediqueu 100% als estudis o també ja tens coneixement d'amics o companys, companyes que estiguin fent feina i també estudiant?
Bueno, el fet de que sigui una carrera presencial dificulta una mica compaginar amb estudis, és per això que som bastanta gent jove.
Uh-huh.
I majoritàriament tots ens dediquem a l'estudi únicament. Uh-huh. Tret de feinetes.
D'acord. I en el cas, per exemple, d'Anna Margalida, i també és una pregunta que farem extensible a Anna Blanca, què és el que li va impulsar, Anna Margalida, deia en primer terme, a decantar-se per estudiar aquest grau?
Jo en el meu cas ja tenia un poc d'experiència amb el tema d'agricultura ecològica i vaig decidir fer la prova d'accés de majors de 25 anys i me vaig decantar per aquest grau també perquè hi ha moltes coses en relació amb el tema medi ambient. I a part de que podia estudiar a distància, ja que jo faig feina, tinc família, vull dir que era una situació un poc complicada per estudiar presencial. Per això vaig decidir fer-ho d'aquesta manera.
Uh-huh.
És una altra manera. Vull dir, jo tinc 41 anys, vull dir que no estic a la franja dels més joves, però tampoc... I, bueno, i és això, es pot estudiar des de casa, t'organitzes tu la feina, bueno, i només necessites anar a la universitat per anar a fer els exàmens o per anar a fer les pràctiques, i és una manera molt més còmoda per la gent com nosaltres, per exemple, que feim feina o que tenim uns altres tipus d'obligacions, que no ens poden dedicar en el 100% en els estudis.
S'entén. I doncs, d'alguna manera, Àngela Cacutini, na Margalida Moll, fa bo aquell dit que diu que qui vol pot, no? Perquè ella posa voluntat malgrat totes les obligacions familiars, de feina que també té, etc., i encara troba temps per estudiar un grau que, sens dubte, mai no és poca cosa.
Exacte. Exacto, en la UNED el perfil del estudiante en su mayoría es un estudiante que trabaja, que tiene familia, que quiere mejorar, que a veces estudia solamente por la pasión al tema, y sobre todo en ciencias ambientales hay quien estudia toda la carrera porque creen en el medio ambiente, y además, como sabemos, el grado ofrece una visión completa de científica, sociológica y jurídica. Entonces es una formación bastante completa y compleja.
I molt transversal, com bé apuntàvem a la fitxa tècnica. D'altra banda, un petit incís, Margalida, en el seu cas, la feina que està duent a terme té a veure amb el medi ambient o és ben bé a les antípodes?
Bueno, no és, jo faig feina de jardineria, vull dir que té una part de botànica que sí que s'estudia també en el grau de ciències ambientals, i té una part de lo que de totes les aplicacions que se fan de productes fitosanitaris, que també és una part molt important en aquest sentit que s'estudia en el grau, no? Que veus tota la problemàtica i tu intentes, des de la meva feina jo intento sempre conscienciar un poc a la gent amb el tema d'aplicació de fitosanitaris, no? De que no s'apliquin sense coneixement ni sense tenir un poc de seny, no?, a l'hora d'aplicar aquests productes.
Sentit comú, que sempre fa falta.
Sí.
I ens quedava per conèixer el motiu pel qual a dia d'avui na Blanca Ribas està ja ultimant aquest quart curs justament del grau de Ciències Ambientals a la Universitat de Girona. Què et va impulsar, Blanca, a decantar-te per aquesta matèria i no per una altra? No sé si vas tenir dubtes, si vas tenir influències familiars, d'amics, en definitiva, què et va impulsar a emprendre aquest camí?
Bueno, sí que vaig tenir influències d'un professor d'institut, però bueno, aquest interès pel medi ambient i també per la ciència, per les ciències naturals, però també no cap a les ciències socials i la ciutadania. És una carrera completa.
Aquest, d'alguna manera, Angélica Cotini, seria un patró comú entre els estudiants d'aquest grau, aquest compromís, aquesta sensibilitat un poc especial, el fet que tinguin tendència que els agradi les ciències naturals, el que sempre hem considerat així com a ciències naturals, una mica seria aquest també el perfil del per què els estudiants opten per aquests estudis i no uns altres?
Sí, digamos que l'aspecto de la sensibilidad y l'aspecto ético también, que al finalizar estos estudios tenemos unos ambientólogos que son profesionales con una ética, con un compromiso para el medio ambiente, para la economía. Que no gire alrededor únicamente del dinero, sino que se maximicen, ¿no?, los recursos. Incluso los ambientólogos son nuestro futuro, la innovación, porque es verdad que tienen todas las herramientas para el día de mañana poder llegar a tener innovaciones y seguir lo que nos dice la Agenda 2020 de la Unión Europea, pues convertir residuos en energía, por ejemplo, ¿no?, en uno de los hitos, y ellos tienen toda la formación para llegar a esto.
I doncs, per aquelles persones que ens estiguin escoltant i que diguin, caram, això pot ser interessant, però avui sabem què consisteixen els estudis, per exemple, a la UNED, el pla d'estudis, aquests quatre cursos que configuren el grau, hi ha una diferència a tenir en compte, que ho dèiem abans d'entrar en antena, que, per exemple, a la Universitat de Girona i altres on s'imparteix aquest grau hi ha nota de tall, en la majoria dels casos, en canvi, la UNED, ja ens ho deia abans la professora Cotini, no és aquest el cas. No, no hi ha nota de tall.
No hi ha nota de corte, però sí que para acceder pues tiene que tener los requisitos para acceder a la universidad pública. Las asignaturas pues se dividen en tres grandes bloques: las científicas, la sociológica y la jurídica. Hay durante los primeros dos años de grado hay prácticas presenciales. La particularidad de la UNED es que las prácticas se hacen en únicamente en la sede de Mallorca, por lo tanto, para todos los alumnos, porque hay también inscritos de Menorca y de Ibiza, se concentran las prácticas en determinadas asignaturas, son unas 80 horas de práctica en el laboratorio, y se desarrolla en fin de semana y también se intenta concentrar las horas en un día. Y luego tenemos la parte, digamos, del tercer y cuarto curso, donde hay optativas, donde hay también prácticas externas con empresas y también prácticas extracurriculares. Pero las asignaturas son de lo más variado, incluso mi materia, administración y legislación ambiental, es puramente jurídica, parte de las fuentes del derecho hasta llegar al derecho internacional, y lo abarca prácticamente todo, y es por esto que quizás es una de las asignaturas donde tenemos un poquito más de
feina per als estudiants, ja. No? O de dificultats, si es pot dir així. Quines altres matèries en els altres àmbits científic i sociològic podem trobar, per exemple?
Tenemos geología, biología, química, también las matemáticas, también tenemos las ecología, inclusive hay asignaturas de evaluación de impacto ambiental, auditoría, que también es una de las salidas profesionales que de este grado, recursos geológicos, educación ambiental, y esto también es una de las partes humanas, sociológica, ¿no? de este grado, que es tan importante porque es un contacto, la educación, la formación para los jóvenes, incluso para todas las edades, al medio ambiente, al respeto y a su protección. E incluso hay gestión de proyectos ambientales, o sea, un plan completo.
Molt, molt, molt variat. Molt. Hem de pensar que també requerirà de molta intensitat per part de l'estudiant. No sé, per exemple, Blanca, en el teu cas, a la Universitat de Girona, si també els estudis, el pla d'estudis està marcat en aquests tres paràmetres: científic, sociològic i jurídic. Bàsicament, supos que el comú de les matèries deu ser el mateix que s'imparteix a la UNED, no hi deu haver tanta diferència, hem de pensar.
Més o menys és el mateix. Tenim, bueno, enfocat des de les ciències naturals, de la tecnologia, ciències socials i després assignatures instrumentals. És vera que de l'àmbit jurídic tenim alguna assignatura, però no se considera com un gran bloc.
I en el teu cas, per exemple, quines són aquelles que et resulten més agradables, que passes més gust d'estudiar i d'aprendre, i aquelles que et sonen més difícils, si es pot dir així?
Bueno, el que se podria dir més complicat, i no tant per complicat, sinó per molt general, són en el primer curs que fèiem química, matemàtiques, física, totes aquestes assignatures bàsiques, perquè el grau està dins la Facultat de Ciències Naturals, i clar, predominen aquestes assignatures com a troncals, però les més interessants arriben ja a segon, tercer, quart, que feim assignatures més específiques, des de contaminació atmosfèrica, sistemes d'informació geogràfica, passant per més botànica. Bueno,
en definitiva, uns estudis molt complets, com bé ens comentava en Angélica. I un alumne, en aquest cas de la UNED, Margalida, també la mateixa pregunta que per na Blanca: quines matèries li agraden més particularment i quines troba una mica més feixugues o, entre cometes, desagradables, si es pot dir així?
Bueno, jo més o manco igual que el que ha dit na Blanca, també a lo millor les que són un poc tècniques són un pelet complicades, perquè has de combinar moltes coses. A vegades has de combinar la física amb les matemàtiques i clar, i a vegades a distància se fa un poc més complicat, perquè no és tan, a lo millor no és tan fluid com quan estàs presencial, no? I és un poc això. Després, les que m'agraden més, pues, un poc això, no? El tema de les botàniques, de la zoologia, el tema de, per exemple, la gestió i conservació de la flora i la fauna, també són assignatures molt guapes, perquè és un poc el que tu vols arribar a fer. no? Amb acabar la carrera.
Idò, sense dubte, sí. Aquesta és una qüestió ben important. Sí. Idò, ja que estàvem un poc de passada parlant de la dificultat, podem abordar ara, professora Cutini, justament el nivell de dificultat d'aquest grau, en aquest cas concret, a la UNED. És un grau més difícil que d'altres que també s'imparteixin a la UNED? Es pot comparar amb algun altre? És això, requereix més esforç per part de l'alumne? Si s'hi posa ganes, tothom ho acaba traient? Quina seria la seva valoració en aquest sentit?
La pregunta... seguramente no es fácil, es un grado en ciencias, son muchas matemáticas, mucha química, hemos dicho, laboratorio, no solamente informes, etcétera, etcétera. Lo que veo que es muy completa. Entonces, es verdad que pasa de una cosa a otra. O sea, quien estudia matemáticas o química, no sé si los alumnos están de acuerdo conmigo, siguen, digamos, un camino siempre en el mismo. Pero es que esto es cada día, cada semestre, cambiar, tener que cambiar un poco el chip y meterse. Pero esto que es uno de los grados más completos que hay en la UNED.
I per això, per al·lusions, les dues alumnes, qui vulgui començar, Anna Margalida, per exemple, i després Anna Blanca, quin nivell de dificultat hi trobau en el grau? Margalida.
Hombre, jo en el meu cas, per exemple, clar, jo venc de fa 20 anys que havia fet el batxiller i tornar a començar a estudiar totes aquestes matèries, com matemàtiques, com física, tot això, la veritat és que se fa una mica costa amunt, però... quan després un té ganes i ho vol fer perquè realment t'agrada el que estàs estudiant, pues mira, trobes els recursos de bon sigui i ho fas i ja està. Vull dir, complicat sí, però si poses dedicació i temps i ganes, ho fas. No puc comparar amb una altra carrera. Clar, sí que és vera que és una carrera pràctica i a lo millor sí que és més complicada que una altra carrera que és només teoria, que has de llegir, estudiar i ja està, no? Aquesta és més... hi ha moltes coses pràctiques que clar, que s'han de tenir en compte.
Idò, parlant de pràctiques, també dèiem a la introducció que Anna Blanca Ribas està justament cursant el quart curs, per la redundància, del grau a la Universitat de Girona i que està així mateix fent pràctiques a l'empresa pública Imaia. Com valores a dia d'avui, Blanca, aquestes pràctiques? Què en treus de profit? Què és el que més satisfacció et dona en aquest sentit?
Bueno, Maya és una empresa que abarca, bueno, residus, saigo i principalment el que jo faig allà són temes de gestió, però és una empresa molt interessant perquè pot veure molts àmbits que tractam en el grau, també d'una mica de les tecnologies que s'hi desenvolupen, però principalment per la gestió.
I trobes d'alguna manera, per tant, que els estudis tenen a veure amb les pràctiques directament i que et suposen també un complement d'alguna manera, no? Que estan vinculades les dues àrees.
Sí, totalment. Aquestes pràctiques resulten un aprofundiment de moltes assignatures que he fet durant el grau.
Ja a la recta final d'aquesta primera secció de característiques de la formació, sens dubte molt interessant, podríem parlar mitja hora més llargament, però, per exemple, professora, el més important en el seu criteri que s'endú l'alumne una vegada graduat dels estudis que hagi pogut cursar, en aquest cas a la UNED, què serien el seu parer?
Las competencias transversales, las específicas para el mundo del trabajo. Estamos hablando, lo que le he dicho, de profesionales que se han comprometido ética, socialmente, con el medio ambiente y que unen unas herramientas, unos conocimientos que van a servirle a todos los aspectos de las profesiones, desde la industria hasta la comunicación, la economía. Va a requerir un ambientòleg.
Un professional en aquest sentit, no? Sí. Per tant, hem de pensar també en positiu que els ambientòlegs, homes o dones, tindran cabuda en el mercat laboral de manera imminent, de manera també molt important, i això, per tant, que hi ha moltes ofertes possibles en aquest àmbit laboral, no? Quins podrien ser els camps on un ambientòleg pot trobar la seva ocupació?
Pueden empezar dando formación en educación ambiental hasta realizar auditorías ambientales, evaluación de impacto ambiental, inclusive entrar en industria y pensar en las nuevas tecnologías para mejorar los recursos recursos, gestión del medio ambiente, para mí tienen un abanico muy grande.
Molt ampli, sens dubte. Per exemple, ja per anar acabant, Blanca, en un futur immediat, quan puguis ja dedicar-te i hagis acabat els estudis, no abandonat, perquè suposo que el reciclatge sempre és una constant, on et voldries veure fent feina dins d'aquest àmbit del medi ambient?
Bueno, la veritat és que ara estic en un moment que totes les branques d'esgrau m'han interessat bastant i bueno, basta veure quina estirarà més en el mercat.
Però... Encara tens temps per decidir-ho, idò.
Sí.
I en el cas d'Anna Margalida, a banda de la feina que estem fent, de la família, que també és una feina per ella mateixa, sens dubte, gratificant, però una feina al cap i a la fi, des de l'àmbit del que aportarà aquest grau a la UNED, aquest grau en Ciències Ambientals, si pogués triar, on es veuria fent feina o on voldria veure's fent feina?
Bueno, ara en principi, com que jo ja tinc la meva feina un poc resolta, no sé, és més un poc la satisfacció de poder acabar d'estudiar un grau que t'agrada i després ja s'agorà, grau.
Idò, temps al temps, i nosaltres hem d'agrair una vegada més la participació aquí als estudis d'Angélica Cutini i de Blanca Ribas, professora tutora del grau de Ciències Ambientals de la UNED a Palma, na Blanca en el seu cas estudiant de quart curs a la Universitat de Girona en pràctiques a dia d'avui a l'empresa Emaia. Gràcies a totes dues, i també com no, gràcies a Margalida Moll per, sobre aquest temps tan apretat que té, encara concedir-nos aquest parèntesi per intervenir a la ràdio. Gràcies, Margalida, gràcies, Àngela, i gràcies, Blanca.
Moltes gràcies.
I doncs nosaltres fem un breu parèntesi per la publicitat i després escoltem la valoració social a través de l'enquesta al carrer.
A IB3 Ràdio, incorporació immediata, amb Toni Traveria.
Atlàntida Film Fest, el millor cinema europeu independent a Palma. Del 25 de juny a l'1 de juliol. Ficció, documentals, debat i música. En escenaris únics com l'antiga presó, Es Baluart, Baibà o Can Balaguer. Consulta la programació atlantidafilmfest.com. Ajuntament de Palma. Palma, el nostre compromís.
Per fi pròdic va tenir...
No, ma mare va ser pagesa quan se va casar, però sempre havia fet feina de labores a casa mestres.
Venien lotes de Petra, de Sant Joan, i feien un ball cada setmana, un dia feien.
Que no vull estar...
I el gremi, el que ve de la bateria, que era el que ve del sindicat actualment, que tot era el sabater, només queda ara...
Aire, dimecres a les 10 del vespre a IB3 Ràdio, amb Joan Cabot.
I així ho tenim, i així ho hem d'acordar.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7. A IB3 Ràdio, incorporació immediata. La valoració social.
És que són molt importants, jo crec que són el pilar avui en dia més important. Nosaltres mirem a nivell d'empreses, a nivell econòmic, però sí que és veritat que ells són realment el futur. Jo ho veig molt bé. M'agradaria que ma filla estudia algo molt paregut.
El meu home fa feina a medio ambiente, que se conselleria de medio ambiente, Ivana. No ho sé, jo crec que sí, que em fan falta més.
Escoltar una mica més totes les persones aquestes que estan estudiant noves maneres de crear energies, d'aprofitar els recursos que tenim i no consumir i vindre, que són dos dies, no? Vivir que són dos dies. Jo, bueno, aquesta és la meva opinió.
No som conscients de lo que fem, dels cotxos, de tot, de la basura que tirem en el mar, no som conscients de l'extinció de molts animals que en un futur són necessaris, és que no són conscients de res. Ja sí, jo crec que a ells, gràcies a Greenpeace, gràcies a moltes associacions, estem on estem, perquè podríem estar molt pitjor.
Idò, després d'escoltar la valoració social a través d'aquesta enquesta al carrer, ens coneix ara, ens queda per conèixer, dic, la secció que ens prepara cada setmana na Mireia Balàs, que és aquesta.
Una feina de pel·lícula.
universo entero depende de que todo encaje bien. Si una pieza se rompe, aunque sea la más pequeña, se romperá todo el universo.
Aquest fragment de la pel·lícula Bèsties del sur salvaje resumeix l'esperit de la majoria de pel·lícules que giren entorn la protecció del medi ambient, un tema que cada vegada és més recurrent a la gran pantalla, tant per la importància social com per la bellesa inherent a aquests films. Bèsties del sur salvaje és una de les darreres cintes que tracta l'arrelament d'un poble a la seva terra, en aquest cas, un reduït grup que viu a un meandre del riu Mississippi i està a punt de ser tot inundat. La brutalitat de les imatges, la dificultat de la supervivència i la claredat de les paraules dels seus protagonistes la converteixen, sens dubte, en una de les propostes més originals d'aquest segle que hem començat. Ara bé, si hi ha un gènere en el qual els ambientòlegs no aturen de sortir, és el documental. Una veritat incòmoda, protagonitzat per l'expresident dels Estats Units, Al Gore, va marcar un abans i un després en l'audiovisual. La pel·lícula tracta els efectes devastadors del canvi climàtic. No hi falten dades, imatges ni reflexions.
És nuestro único hogar. Y eso es lo que está en peligro. Nuestra capacidad para vivir en el planeta Tierra. Para tener un futuro como civilización. Creo que esta es una cuestión moral. Ha llegado el momento de resolver este problema. Ha llegado el momento de levantarnos de nuevo para asegurar nuestro futuro.
I perquè quedi clar que defensar el medi ambient no és sinònim de discursos catastrofistes, els francesos Cyril Dion i Melanie Laurent van rodar el 2015 el documental Mañana, un viatge arreu del món que mostra com a tot arreu hi ha persones que estan reinventant l'agricultura, l'economia, l'energia, la democràcia y la educación.
No empezamos planteándonos, ¿salvamos el planeta? Eso era demasiado ambicioso, así que empezamos con nuestro entorno.
No hay democracia perfecta ni economía perfecta, pero lo que parece intuirse de nuestro viaje es una nueva visión del mundo donde cada comunidad es más autónoma y, por tanto, más libre.
Haciendo todo a mano en un territorio pequeño se produce igual que con un tractor en un terreno 10 veces más grande.
San Francisco recicla el 80% de sus residuos. Todo está reducido, reutilizado, reciclado o convertido en compost.
Estas personas están escribiendo una historia nueva. Están diciéndonos que no es tarde, pero que debemos seguir avanzando ahora.
Incorporació immediata. Toni Traveria. El dia a dia de la professió.
Idò, efectivament, aquí continuem avui el Dia Mundial del Medi Ambient parlant què millor que de la professió d'ambientòlegs. En aquest sentit, pel que fa al dia a dia, tenim, com hem comentat a la introducció, d'una banda, Mercè Morató, aquí als estudis. Hola, Mercè.
Hola, bones tardes.
Com dèiem, ella és tècnica a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i també presidenta de l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes. Igualment, al seu costat ens acompanya Eduard Cuadrado. Hola, Eduard.
Hola, bones tardes.
Benvingut. Ella, en el seu cas, a banda d'expresident de l'associació referida, és també professor d'ESO al Col·legi Sant Vicenç de Paül de Palma, entre altres matèries de biologia i altres que tenen vinculació, supostament, amb el medi ambient. D'entrada, però, respecte al que hem escoltat a propòsit del cinema i sobretot de l'enquesta, algun comentari que vulguin fer tant a Mercè com a Eduard?
Bé, a mi m'ha agradat molt veure que la gent realment coneix la figura de l'ambientòleg. Fa uns 5 anys era, vamos, parlaves d'ambientòleg i la gent no en tenia ni idea ni tan sols ho relacionava amb medi ambient. I ara veure que mos reconeixen i que damunt veuen la importància que tenim, pues t'alegra moltíssim.
Estic d'acord, Mercè?
Sí, totalment d'acord, i a més veure un poc recompensada aquesta feina de divulgació de lo que és la professió i de defensa de la professió en definitiva que feim com a associació, que veure que som el futur, com deia una de les entrevistades, és d'agrair molt, la veritat. Mm-hmm.
I doncs, sens dubte, és així, és aquest reconeixement per part de la societat. En tot cas, tant de la banda d'en Eduard com d'en Mercè, en Eduard Cuadrado, en Mercè Morató, què és el que els va impulsar a decantar-se per fer feina, i també per haver estudiat prèviament, en aquesta matèria vinculada directament al medi ambient, Mercè, per exemple?
Bé, jo tenia unes inquietuds en termes de medi ambient, ja des de petita, que jo crec que m'han inculcat una mica a casa, i veia que amb aquesta carrera trobava un ventall molt ampli de possibilitats, no? I veia com podria abordar els problemes ambientals de manera global. Llavors vaig veure, mira, començant per aquí, veure si m'agrada i si realment hi trobo un futur, i ha estat així. La veritat és que m'ha resolt tots els meus dubtes, alguns encara no, evidentment, perquè han de seguir...
Encara hi ha trajectòria per davant, penso que sí. I en el cas d'en Eduard, no sé si dir això, si és alguna influència familiar, d'amics, o perquè ja des de nin el tema mediambiental, la qüestió mediambiental, li agradava especialment.
Sí, a mi, bueno, jo de petit volia ser com en Félix Rodríguez de la Fuente, que de fet era biòloga naturalista, i quan vaig arribar a segon de batxiller vaig fer una assignatura que és de Ciències de la Terra i Medi Ambient, en el qual mos explicaven precisament el que explica la nostra carrera, però concentrat en un curs escolar, i me va marcar. I la professora, la meva professora, que era una biòloga, va veure que m'havia agradat tant, que havia tret tantes, tan bones notes, que me va parlar de la carrera de Ciències Ambientals. Però jo volia estudiar Biologia, ho tenia clar, i una vegada que ella me va parlar i me va animar, vaig conèixer qualcú que està estudiant a Girona, i vaig dir, pues venga, pues anirem a fer Ciències Ambientals, i ben content.
I doncs, una vegada més es posa de manifest en molts casos la influència directa que tenen els professors a l'hora de cantar els alumnes, sempre en positiu, evidentment, cap a una banda o cap a una altra, no? Normalment,
sí.
Aquests consells són ben rebuts i ben considerats. I doncs, justament a propòsit dels estudis, Mercè, i també l'Eduard, què és allò més important que se'n van endur, tant des d'un punt de vista personal com de formació en sentit estricte?
Jo crec que m'ho enduïm una motxilla plena d'eines i plena de coneixements que m'ho serveix per abordar molt de temes, i m'ho serveix sobretot per cercar recursos. Al final feim tocar molt de temes, alguns de manera més general, d'altres aprofundim molt, però sobretot tenim l'eina de recercar més i poder trobar una solució, que pareix senzill, però realment és molt complex. Jo és el que m'enduc.
Sí, jo crec que ho veig més com també com la capacitat d'entendre problemes multidisciplinars i de seure't a una taula amb diferents professionals, com un advocat, un arquitecte, un enginyer, un biòleg, un geògraf, i entendre de lo que estan parlant i ser capaços de posar-los d'acord i de fer feina amb aquest aspecte tots junts.
Mm-hmm. Ho dèiem a la introducció i també ho hem repetit ara. A dia d'avui, na Mercè Morató, a banda de presidenta de l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals, és tècnica a la Conselleria de Medi Ambient del Govern, i d'altra banda, en Eduard és professor d'ESO al Col·legi Sant Vicenç de Paül. Quan estaven estudiant i albiraven un poc el futur professional, volien dedicar-se a allò que han acabat dedicant-se, o a vegades imponderables fan que un se'n vagi cap a una banda que en un principi no tenia pensat?
Bueno, jo tenia clar que volia fer de tècnic de medi ambient, sobretot gestió de conservació de flora i fauna, d'espècies protegides. El que passa que durant la carrera vaig fer un curs d'educació ambiental que em va agradar molt. Vaig començar a treballar com a educador ambiental en el Parc Nacional de Doñana i m'ha començat a agradar molt l'educació, però tenia clar que mai acabaria un institut. I mira, i anys després, la vida t'ho dur, comences a provar-ho i veus que t'agrada molt i que pots fer una feina molt important dins els instituts i la formació, l'educació formal.
I a jutjar per la cara que ens hi posen, Eduard, hem de pensar que amb plena satisfacció a dia d'avui,
sí,
o no?
Sí, 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 de fet trob que és superimportant la tasca que faig, i vamos, els meus alumnes estan superconscienciats, saben lo que és economia circular, saben lo que és reciclatge, reutilització, incineració, i són de lots de primer i segon i tercer i quart d'ESO.
I ara, perdó la pregunta d'un ignorant, però això, economia circular, en què consisteix? De manera molt resumida, molt breu.
Una economia que imita els cicles de la natura, en el qual tot se reprofita, no existeixen els residus, i el que avui en dia considerem residus, doncs tornen a entrar en el sistema econòmic per generar riques una altra vegada i per tornar-se a aprofitar.
Uh-huh. I en el cas de Mercè Morató?
Pues jo tinc molta sort a dia d'avui perquè realment vaig entrant, entre altres coses, a carrer i me vaig anar especialitzant en gestió d'espai natural protegits, que és el que més m'estirava. I ara puc dir que el Manco temporalment estic fent feina dins un espai natural, dins l'àrea d'ús públic, però realment vaig començar amb educació ambiental, que crec que és una tasca preciosa i que no descarto tornar-hi perquè m'agrada molt. Uh-huh. No? El que té aquesta carrera, que realment te dona un ventall tan ampli que de vegades també és difícil decidir. Mm-hmm. T'he dut més el món laboral que la decisió personal, a vegades, però...
I, per exemple, un poc el que comentàvem també amb l'Eduard ara fa dos segons, entre, per exemple, una persona que vulgui fer biologia o ciències ambientals, quina diferència bàsica pot decantar cap a una banda o cap a una altra, així, a priori?
Jo crec que la biologia és una ciència natural més pura, que te pot agradar molt, te du més cap a lo millor cap a investigació, a vegades, uh-huh. I nosaltres tenim la porta oberta a la investigació, però també la porta oberta cap a la gestió, i crec que probablement unes inquietuds que te duin cap a no només parlar biologia, sinó de parlar d'aspectes socials, d'aspectes econòmics, o fins i tot d'un assessorament a una normativa nova, de residus, de tema que sigui, uh-huh. Doncs potser te decanta un poc més cap en aquesta titulació.
Uh-huh. Per tant, més ampli el camp, no, que aborda, uh-huh. I més transversal també al mateix temps.
Sí,
no,
molt multidisciplinant, al final. Uh-huh. Fer feina amb equip és el que mos du a moure coses i moure uh-huh. el món.
I justament, parlant d'ingredients imprescindibles per ser un bon professional ambientòleg, quins serien aquests ingredients, aquests paràmetres que un professional de la matèria ha de tenir de manera inexcusable?
Bueno, jo veig això, torno a insistir en el mateix, la capacitat de tenir una visió transversal i la capacitat de posar-te en contacte amb diferents professionals, en diferents sectors, tant en reunir-te amb un polític, amb un regidor, amb un tècnic i fins i tot amb una comunitat de veïnats per detectar quines són les seves necessitats i com el teu projecte pot millorar la situació general.
Uh-huh. I des del punt de vista d'Anna Mercè Morató, la presidenta de l'associació?
Pues jo crec que has de tenir això, moltes eines i sobretot creure molt en el que tu fas, perquè el que feim pot canviar, sumant tot, pot canviar mons. Llavors t'has de creure molt que el que fas és necessari. Uh-huh. Perquè, bueno, crec que ho deia en Angélic, en el final, no? Canviar en consciències, sobretot en certes accions. Per tant, una motivació és bàsica, però evidentment el que uh-huh. comenta en Eduard és importantíssim.
Mm-hmm. I doncs, suposo que es tracta d'anar posant granets d'arena per això, per anar fent grossa la platja en aquest sentit i anar conscienciant la ciutadania, que també ens comentava en Eduard amb sorpresa, mm-hmm. que ha percebut com justament aquesta ciutadania té més consciència del paper dels ambientòlegs i també del paper clau que el medi ambient mm-hmm. juga també, entre altres coses, a l'economia, no?
Sí, efectivament. A més, s'ha vist que està totalment lligat i la gent d'esquerra ja comença a percebre que la degradació del medi ambient afecta directament a les seves vides.
Mm-hmm. En moltes matèries, pràcticament, jo crec que totes, el reciclatge i la formació contínua és, si no indispensable, sí molt, molt recomanable. Entenc a priori que també en el cas dels ambientòlegs deu ser una peça fonamental, no? Un paràmetre clau.
Clar, és bàsic, perquè surten tecnologies noves, surten maneres de fer, o sigui, has d'estar constantment formant-te, però com tu bé dius, és el reciclatge bàsic de qualsevol formació i de qualsevol feina, mm-hmm. no només nostra, sinó de... Per estar al dia, t'has d'anar reciclant sempre.
A més, sí, quan treballes en medi ambient estàs treballant amb un ent viu, és a dir, amb un agent que està viu, que canvia, el medi ambient està canviant, estem parlant de canvi climàtic, canvi de ciutats, canvi de sistemes, i l'ambientòleg té que estar tot el temps formant-se per saber com aquests sistemes canvien, noves tecnologies que hem parlat abans, i has d'estar al dia, perquè si no te quedes desfasat i no té sentit.
Mm-hmm. Exactament, es tracta d'estar al dia i es tracta també, justament en aquest espai, de conèixer el dia a dia, post el lema anomenat així, i el coneixerem ara el dia a dia de la professió, de la mà amb el testimoni de Mercè Morató d'una banda i de l'altra d'Eduard Cuadrado. Serà, però, després d'aquesta darrera pausa per la publicitat.
A IB3 Ràdio, incorporació immediata.
Si quieres viajar por Europa, ahora es el momento. Reserva ya tu circuito o escapada en Halcón Viajes o Viajes Ecuador, a los mejores precios para viajar este verano. Disfruta de los destinos europeos que siempre quisiste conocer. Reserva ya en Halcón Viajes o Viajes Ecuador.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre, te resumim tot allò que ha passat durant la jornada i aprofundim en temes diversos amb acurats col·laboradors.
Per continuar, recordeu que a la segona part de l'informatiu coneixerem una mica més com afecten les modificacions.
Informatiu Vespre, amb Juan Cusimó. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
A Dones hem après a mirar de nou, a exigir als nostres polítics una implicació real per a la igualtat, a denunciar tant el masclisme quotidià com el que envolta i es reprodueix a les estructures mediàtiques, socials i polítiques. 60 minuts cada dimecres de 6 a 7 amb Victòria Morell i Catalina Gallà.
Dones, la vida en perspectiva de gènere. A IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2. Incorporació immediata. Toni Traveria, IB3 Ràdio.
Idò, just a la recta final del nostre espai, encara dins de la secció del dia a dia, justament això hem de conèixer, el dia a dia de la professió, com dèiem, d'una banda amb Eduard Cuadrado i de l'altra amb Mercè Morató. Per exemple, començarem amb Eduard.
Sí, bé, jo primer he dit que abans de ser professor de secundària vaig treballar una sèrie d'anys com a tècnic de medi ambient en gestió d'espais naturals protegits, gestió d'espècies protegides, aquí a diferents espais naturals de les Illes Balears i a la vegada educador ambiental, i combinava aquestes dues cares de la professió i, bueno, anava a diferents espais naturals de les Illes Balears amb un biòleg, en Samuel Pinya, un gran amic meu, que bueno, tots junts fèiem pues, gestió això de diferents espècies, tant animals, vegetals, inclús fongs, estudiàvem, i era pues, més, com ha parlat de Mercè abans, més recerca científica. Mm-hmm. I després l'educació ambiental és més de caire social, com parlàvem abans, que és directament anar a parlar amb col·lectius de persones, gent de la tercera edat, gent de residents, espais naturals protegits, escolars, per fer-los veure aquest canvi de paradigma un poquet d'aquesta conservació, protecció del medi ambient o com lligar la nostra vida normal amb una millora ambiental.
Uh-huh. I justament a dia d'avui com a professor d'ESO, com transcorre, Eduard, el seu dia a dia?
Bé, el dia a dia és bé, preparant les classes. Jo faig diferents assignatures, faig matemàtiques, biologia, ciències aplicades al món professional, que és per nins que se decanten cap a CFP, cap a la formació professional, i tecnologia. I intent, totes aquestes assignatures, bueno, matemàtiques és més difícil, donar-li sempre una pinzellada relacionada amb el medi ambient. És a dir, els meus projectes de tecnologia, uh-huh, els meus alumnes sempre treballen amb objectes reutilitzats, reciclats, intentant treballar sempre amb energies renovables. Després, en tema de biologia, parlar molt tot el que he pres a la carrera d'ecologia, com s'interaccionen els diferents organismes, inclús dins una ciutat, com els propis éssers humans poden canviar un ecosistema, i enriqueix moltíssim això. A més, els teus alumnes se crea com un debat que els propis alumnes enriqueixen molt i te'n dones compte que el que parlaven abans, estan molt més conscienciats que potser nosaltres quan estudiàvem secundari.
Mm-hmm. Ho dèiem anteriorment, que el paper de determinats professors a l'hora de decantar un alumne cap a un grau universitari o no, cap a un cicle formatiu de formació professional, és important. Hem de pensar també que en Eduard Cuadrado deu també ja de tenir algun alumne que deu dir, aquest és un candidat ambientòleg o ambientòloga de futur immediat. No?
Sí. De fet, uns quants que els agrada tot aquest tema, i curiosament, quan vaig fer les pràctiques d'ESCAP a l'institut, així és ben dinat, vaig conèixer una lota de darrer curs de segon de batxiller que s'ho estava pensant en la carrera de ciències ambientals, i jo vaig parlar amb ella, la vaig animar, perquè, bueno, li vaig parlar que a mi m'havia encantat, que m'havia motivat molt, a més el fet d'estudiar fora, doncs era un afegit que m'agradava molt, i curiosament, anys després, a una reunió d'Alcai, va aparèixer aquesta lota que ja havia acabat la carrera, i li vaig dir, ostres, te'n recordes de jo, que tal, o sigui que sí, efectivament sí que...
Se'n recordava pots... i en positiu.
Sí, pots influenciar. Sí.
I aquí tenim el dia a dia d'en Eduard Cuadrado, i ens queda encara per conèixer el dia a dia ni més ni menys que de la presidenta de l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes, i també, per si fos poc, tècnica a la Conselleria de Medi Ambient del Govern. Com transcorre, Mercè Morató, aquest dia a dia?
Bueno, jo ara fa uns mesos que estic de tècnica a la conselleria dins el Servei d'Espais Naturals. Uh-huh. I estic dins una àrea que és l'àrea d'ús públic, que vol dir això, pues fer feina amb tot el que envolten els visitants dins un espai natural protegit, des de la informació que se'ls dona, des de l'educació ambiental que reben els visitants, les activitats que hi duen a terme, que passen des de pues, activitats que poden dur a terme tots sols, com activitats en grup, les uh-huh, activitats que han de ser autoritzades i quines no. Uh-huh. Estem en constant revisió de normativa tan pròpia de l'espai com normativa que s'hi aplica o normativa que va sorgint nova, I, per exemple, avui de matí érem fent una activitat d'educació ambiental, ja que és el dia del medi ambient, amb uns escolars en el Monument Natural de Ser Fons Ufana. Llavors, el meu dia a dia, per sort, perquè a mi m'agrada molt, però a més no és gens avorrit, no? Perquè és sempre molt dinàmic. No? I un dia estem revisant publicacions perquè la informació pues, va canviant, s'ha d'anar actualitzant, l'endemà estem mirant com donar la informació més veraç i més acurada als visitants que venen a l'espai, i l'altre estem mantenint nins.
Que tenies... dies ben intensos, idò. Home, i ben variats.
Sí, jo crec que és una de les bondats de ciències ambientals, que si fas la feina que t'agrada i a més no tens la possibilitat d'avorrir-te, sols estar content, no? Supos que passa a totes les professions,
sí.
També.
Només faltaria estar ben pagats, que no sé si s'hi considera o no, però bé, aquesta seria una altra lectura per parlar llargament a un altre espai. I al capdavant de l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals, quina feina es du, no sé si a diari, si tenen reunions periòdiques, i quin és l'objectiu que persegueix com a bàsic aquesta associació, aquest ens?
Bé, nosaltres som una associació que, tot i tenir uns càrrecs de junta, som una associació molt transversal que fem feina en comissions de feina. Fem feina, sobretot, per defensar la professió i perquè tots els nostres associats i els titulats en Ciències Ambientals de les Balears puguin arribar a presentar-se o a poder assolir feines en les quals estem qualificats. Per tant, fem una defensa activa de la professió, tota la convocatòria que se presenta. I llavors tractem temes de pues, revisió de normatives, des de, ja, tenim una comissió d'avaluació d'impacte ambiental que està revisant les darreres normatives amb avaluació d'impacte ambiental, una comissió de residus que està fent seguiment dels plans directors de residus, de les noves, per exemple, i Maia ens plantejava una nova gestió de residus de l'orgànica, i bueno, anem seguint tota l'actualitat ambiental. També tenim una comissió d'educació ambiental per veure com els ambientòlegs poden ser docents tant de la formació reglada com de la no reglada, de certificar professionals, els FPs, i bueno...
Vaja, que també molta activitat, no?
Sí,
a pesar de la joventut de l'associació.
Sí, bueno, estem fent feina per ser un col·legi també, per constituir-nos com a col·legi professional, ja que com a associació som ara mateix uns 80 socis, però realment com a col·legi tenim dret a ser informats de tots els processos i com a associació no. Llavors estem fent feina en aquest camí.
I hem de pensar, perdó, un incís, que per poder exercir la professió no fa falta estar integrat a l'associació a dia d'avui, no?
No, en absolut. Hi ha col·legis professionals que sí que és d'obligació estar col·legiat, en el nostre cas no és així. Nosaltres el que oferim són uns serveis en els socis d'informació i d'actualització en temes de medi ambient i a la vegada defensar la nostra professió.
I ja ben bé per anar acabant, tant a Mercè com a Eduard, quin consell adreçarien a aquelles persones que volen fer del medi ambient i concretament volen fer feina com a ambientòlegs el dia de demà? Quin consell bàsic els adreçarien? Eduard.
Bé, bueno, els consells és que pensin això, que el medi ambient afecta molt d'àmbits diferents, que poden dedicar-se tant a especialitzar-se en temes de legislació, en temes més tècnics, físics, químics, recerca, i que realment pues, que vegin que és un camp molt ampli, amb moltíssimes sortides professionals, i que aquesta visió multidisciplinar pues, que, bueno, que vegin que realment tindran aquesta capacitat per reunir-se amb gent, i que si això és el que els agrada, aquest tipus de gestió, pues, que endavant.
I per part d'Anna Mercè, de la presidenta?
Sí, efectivament, si te motiva la millora del teu entorn, jo crec que és la professió ideal. És una manera d'incidir en polítiques o incidir en l'entorn més proper. Llavors, és això que diuen, pensa global però actua local. Jo crec que nosaltres feim aquesta feina.
I una frase lapidària que hem de tenir, sens dubte, ben en compte en qualsevol cas. Com també hem de tenir en compte les darreres reflexions que ens faran na Mercè Morató i na Eduard Cuadrado a propòsit de la darrera secció del nostre espai.
Els pros i els contres.
Idò, justament, com dèiem, els pros i els contres, el millor i el pitjor de la professió per part de la presidenta de l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals, la Mercè Morató.
Per jo, el pro més gran que té és que està sempre en millora contínua i estàs recercant noves formes de millorar l'entorn, i els contres, haver de seguir defensant la nostra professió, perquè la veig molt necessària, en mi que socialment també s'ha percep, però evidentment dia a dia mos segueix fent falta aquesta defensa.
I finalment, per Eduard Cuadrado...
Per això és perosa la sensació de que la teva feina està ajudant a crear un món millor. O sigui, que és una feina que realment ajudes a la gent i ajudes en el planeta. I el contra, doncs, és que vols que encara els grans poders econòmics o les grans empreses encara els hi costa veure aquesta figura de l'ambientòleg perquè encara pensen que va com un poc en contra de l'economia. I mos tenen una mica encara raconats, no s'acaben de creure que puguem ajudar-los també.
I amb aquesta reflexió d'Eduard Cuadrado acabam. Gràcies, Eduard. Gràcies també a Ana Mercè. Nosaltres hem de dir que els pros d'aquest programa és que tornem cada dimarts, afortunadament, cada setmana. Els contres és que el temps passa molt de pressa i, efectivament, això és la part una mica més hora tan agradable. Però, vaja, que hem passat gust avui amb un dia significat com és el Dia Mundial del Medi Ambient de tractar d'una professió que hi té directament a veure, com és la relativa als ambientòlegs i ambientòlogues, i a través, com dèiem, de l'assessorament de l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals. Per tant, també, com dèiem, gràcies a Mercè Morató, a Eduard Cuadrado, també a Angélica Cutini, a Blanca Ribas, a Margalida Moll i, sens dubte, també al mestre de cerimònies que exerceix com a tal cada setmana, si més no quan el tenim aquí, en Miqui Fiol, a les vies del so, i, sobretot, imprescindible, el paper que juga, callat però eficient, sens dubte, cada setmana la nostra audiència. Gràcies a tots, fins dimarts que ve i bon dia, i sempre ben conscienciats tots plegats respecte al medi ambient.
Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Juan Josuñé.
Bon vespre. Un 15% ha baixat el volum del negoci de bars i restaurants a Mallorca. Són dades de l'Associació de Restauració.